Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Mireia Sanz.
L'Hospital de Sabadell multiplicarà per 10 les places disponibles per pacients que necessiten estar hospitalitzats a les UCIs. El Centre Sanitari Sabadellenc ha passat de les 31 places disponibles a les 85, amb les quals compta actualment, però a més el taulí ha estat designat pel Servei Català de la Salut per posar en marxa una gran UCI amb una capacitat per 207 llits que podrien donar suport a hospitals de tot Catalunya. Aquesta unitat es construirà a les dues noves plantes que s'han fet damunt de les urgències del taulí. La consellera de Salut, Alba Vergés, valora les instal·lacions.
Tenir instal·lacions com aquestes, on s'ha instal·lat l'oxigen, on s'ha instal·lat el buit, on hi ha instal·lat per poder tenir tots els respiradors, ventilació mecànica invasiva com una UCI de qualsevol hospital, jo crec fer això i en temps rècord és realment impressionant.
A banda d'aquests espais ubicats al recinte del Consorci Hospitalari per Taulí, segueix la transformació de la pista coberta d'atletisme, que a partir del 10 d'abril s'ha de convertir en l'Hospital Temporal Vallès Salut, un equipament que comptarà amb 210 llits que seran destinats a l'hospitalització convencional. Tots aquests equipaments compten també amb el suport de les més de 150 places que hi haurà disponibles a l'Hotel Verdi. D'aquí uns minuts, de fet, descobrirem com funciona aquesta instal·lació conversant amb la directora executiva de l'Hospital de Sabadell de l'Albada i encarregada de la coordinació de la derivació de pacients del Verdi, la doctora Cristina Carot. El coronavirus i les conseqüències de la crisi sanitària continuaran marcant el Notícies migdia d'avui, que fem amb el Toni González a les vies de so.
Titulars.
Els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària del coronavirus s'han d'assumir des dels pressupostos generals de l'Estat. Així ho considera el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, del qual en forma part la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Comarca. Raquel García, bon dia.
Bon dia. El president de l'ENSA sabadellenc, Antoni Quintana, demana que es tracin acords entre llogaters i propietaris per arribar a un terme mig, un procediment que, diu, s'ha seguit en el cas dels locals comercials.
Els locals de negoci, pràcticament, a quasi tots s'ha arribat a un acord en què la norma mínima és el 50% de descompte mentre durin aquestes èpoques desgraciades. Es perjudica el 50% del propietari i es perjudica el 50% del llogater.
A banda, la cambra rebutja de totes la proposta de la vaga de lloguers que planteja, entre d'altres, el sindicat de llogateres arreu de l'Estat.
I els teatres sabadellencs no aixecaran el taló fins a l'estiu davant de la impossibilitat de concretar una data d'obertura.
L'administració local està treballant per reprogramar els espectacles previstos a l'Estruc, la sala Miguel Hernández, la Faràndula i el teatre principal. En qualsevol cas, l'Ajuntament busca els mecanismes per retornar els diners de les entrades adquirides, tot mentre la regidoria de Cultura estudia els efectes que el coronavirus pot tenir en la programació de Festa Major, sobretot pel que fa als actes més multitudinaris.
I encara en clau cultural, a Notícies migdia d'avui recordarem la figura de Josep Maria Benet i Jornet, dramaturg, autor, entre d'altres, de la sèrie Laberint d'ombres, ambientada a Sabadell. El recordarem a través de l'actor Santi Ricard.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim plana de serveis.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I repassem la previsió meteorològica a aquesta hora amb la Dolors Ballar des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada per la presència d'alguns intervals de núvols, sobretot a l'oest del país, on hi podria haver també alguna precipitació de caràcter feble, i al llarg de la tarda aquesta nuvolositat, però de manera molt més trencada, també es podria estendre a la resta del territori. En conjunt, avui amb unes temperatures que a causa d'aquests núvols esperem que baixin una miqueta al centre del dia, malgrat tot se situaran entre els 15 i els 20 graus. De cara a demà dimarts esperem també un dia amb alguns intervals de núvols, de nou més compactes a l'oest de Catalunya, on també tindrem algunes precipitacions de caràcter feble, sobretot la primera meitat de la jornada. La tarda aniran minvant i es concentraran a zones de muntanya del nord del país, on es podran mantenir alguns ruixats de caràcter local. Demà les temperatures mantindran bastant semblants a les d'aquest dilluns. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.
I com se circulen les carreteres? Segons informa el web del Servei Català del Trànsit, aquesta hora no hi ha incidències a la xarxa viària més pròxima a la ciutat de Sabadell. Encara algunes complicacions derivades de les restriccions de circulació conseqüents al coronavirus en diferents punts de Catalunya. Anem ara, però, a preguntar-nos com se circula el transport públic. Allà hi tenim el Transmet, en aquest cas, a la Cristina Adrián. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments, per avariar la catenària a Balenyà, sense circulació de trens a la R3 de Rodalies entre Centelles i Vic, s'ha gestionat un servei alternatiu per carretera. I la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen sense incidents destacables segons els diferents operadors. I finalment, recordar que si s'ha de desplaçar de forma indispensable o per complir amb serveis essencials, el transport públic ha gestat l'oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment i és gratuït fins al proper dijous. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. 6 minuts passen de 2:15 del migdia. Comencem.
La notícia del dia.
L'Hospital de Sabadell ha multiplicat per 4 el nombre de llits disponibles per pacients que necessiten ser ingressats a la unitat de cures intensives. Actualment el centre sanitari comptarà amb 166 llits, ja que aquesta setmana se n'obriran 81 a la primera planta que s'ha construït per ampliar les urgències del Taulí. Ara bé, aquestes places podrien ampliar-se encara més, perquè el Servei Català de la Salut ha designat el Taulí per posar en marxa una gran UCI amb capacitat per a 217 pacients que podria donar suport a hospitals de tot Catalunya. Una tasca de descongestió que creixerà encara més a partir del 10 d'abril quan es posi en marxa l'Hospital Temporal del Vallès Salut, que s'està construint a la pista coberta d'atletisme de Catalunya. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El Taulí va començar la crisi sanitària del coronavirus amb 31 llits, que habitualment estan assignats a la unitat d'UCI semicrítics, que actualment ja s'han ampliat fins als 85 que disponibles i que estan ubicats a semicrítics als hospitals de diacardiologia, de pneumologia i d'oncologia i a la primera planta del Taulí. Ara aquesta capacitat s'ampliarà amb una vuitantena de llits que s'obriran aquesta setmana a una de les dues plantes, resultat de l'ampliació de les urgències del Taulí. D'altra banda, l'Hospital de Sabadell ha estat designat pel Servei Català de la Salut per posar en marxa una gran UCI, amb una capacitat de 217 llits més que podrien donar suport a hospitals de tota Catalunya en cas que fos necessari. Aquest dispositiu se situarà a les noves plantes d'urgències i a la tercera planta de l'edifici de Santa Fe, que fins ara era una àrea no assistencial. Aquestes places s'aniran posant en marxa en funció de les necessitats que tingui el sistema sanitari, un creixement que per la consellera de Salut, Alba Vergés, és fruit d'una reconversió de diferents aspectes de l'àmbit sanitari, com ara l'atenció primària o el sociosanitari. Ara bé, en el cas de l'Hospital de Sabadell, la feina de planificació és essencial, tenint en compte la situació de la zona del Vallès amb molta població. Alba Vergés.
Aquí estem a la zona del Vallès, en el Parc Taulí, un dels hospitals importants i una zona sempre molt tensionada perquè té molta població. I això ho hem dit sempre. Per tant, augmentar aquesta capacitat de creixement, en primer lloc, sempre ho hem fet dins dels hospitals, és el marc on els professionals se senten més còmodes, se senten més acompanyats treballant.
La situació al Taulí és aquests dies millor, amb l'increment d'altes que el centre sanitari està donant en les últimes setmanes. Ara bé, la situació canviarà o millorarà a partir del 10 d'abril, que serà quan es posarà en marxa, si se segueix el calendari previst, l'Hospital Temporal del Vallès Salut, que s'està posant en marxa a la pista coberta d'atletisme de Catalunya.
Ara, sense descartar, doncs, poder ampliar en altres zones, com és l'Hospital Temporal Vallès Salut, que ja vam poder explicar que tindrà una capacitat de 210 places, 210 llits, amb professionals que es formaran aquí, en l'Hospital Taulí, es formaran també en aquest pavelló, en aquesta UCI que ja s'ha construït, per poder anar, quan s'escaigui, quan s'hagi d'obrir, doncs, en aquest Hospital Temporal Vallès Salut.
L'Ajuntament de Sabadell ha volgut reconèixer la feina feta pel Taulí en l'àmbit de la reconversió dels espais per poder guanyar llits per pacients d'UCI. Ara bé, l'alcaldessa Marta Ferrés destaca la tasca d'investigació del Centre Sanitari Sabadellenc al voltant de les impressores 3D i de la construcció dels respiradors.
A banda dels llits dels quals disposa el Parc Taulí a les instal·lacions de la Gran Via i els llits que es posaran en marxa el 10 d'abril a l'Hospital Temporal Vallès Salut, la Corporació Sanitària també compta amb més de 150 places a l'Hotel Berri, on s'estan derivant pacients Covid més lleus i que compleixen uns requisits d'autonomia. D'aquesta situació en podem parlar aquesta hora amb la doctora Cristina Carot, que és la directora executiva de l'Hospital de Sabadell i de l'Albada i l'encarregada de la coordinació de les derivacions de pacients a l'Hotel Verdi. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia a vosaltres.
Parlàvem que a l'Hotel Verdi hi ha 198 llits disponibles. Quants d'aquests estan ocupats a aquesta hora?
Mira, escolta'm, al final no són 198 perquè hi ha habitacions que necessitem per fer la logística i fer controls d'infermeria i perquè alguna habitació pel tema dels llits, que són llits matrimonials, no les podem doblar, una mica perquè tinguis clar. La nostra capacitat màxima serà de 163, encara que a vegades hi haurà, per característiques del malalt, alguna habitació que s'haurà de deixar individualitzada. Vale? Uh-huh. I tenim una centena de malalts, tenim 104 malalts avui ja.
En quina situació es troben aquests malalts que hi ha a la zona de l'Hotel Verdi?
Mira, són malalts que són més lleus i estan amb més autonomia personal, evidentment que a vegades més malalts que requereixen un ingrés hospitalari dins de l'edifici del Parc Taulí, no? Són malalts que venen ja de la fase que estan, diguéssim, ja sortint de l'ingrés, que no requereixen oxigen, encara que avui estem posant oxigen amb l'empresa subministradora en algunes habitacions, però en principi són malalts que ja han fet una bona evolució durant l'ingrés, però encara requereixen de tractament o de mesures d'aïllament. Vale? Encara han d'estar aïllats perquè, evidentment, a l'Hotel Verdi van malalts que tenen la malaltia per el coronavirus 19 positiva. I l'altre perfil de malalts són malalts que tenen afectació de l'estat general o tenen pneumònia, però no requereixen oxigen i la seva evolució inicialment està sent bona, són malalts d'un perfil a vegades més jove i que ingressen per veure que no hi hagi complicacions i que l'evolució en els propers dies també és bona.
Quan parlem d'autonomia personal, que és un concepte que ha fet servir vostè i que també hem vist en diferents informacions, ens referim a això, a que no portin oxigen o hi ha altres aspectes que també es tenen en compte?
Hi ha altres aspectes perquè l'hotel és un hotel i l'hotel té banyeres, no té dutxa. Llavors, un malalt que no sigui autònom en les seves cures personals, que a vegades tingui una dificultat per entrar a la banyera i no sigui autònom, que diem, no?, per poder garantir que això ho pot fer ell sol sense que ningú l'ajudi, doncs és una limitació estructural perquè és un hotel. Quan nosaltres fem, evidentment, hospitals, tots són dutxes, hi ha mesures d'alerta, hi ha altres mecanismes estructurals a l'hotel, l'hem tingut que adaptar com el teníem, no li podíem fer canvis als banys, per exemple, no? Els llits són llits d'hotel, no són llits amb baranes, no són llits hospitals, per això el malalt té que ser autònom i que tant cognitivament com funcionalment sigui capaç d'autotenir una cura en aixecar-se en el lavabo, menjar sol i entendre les indicacions que li doni el personal.
Parlàvem ara de 104 malalts en aquests moments en aquesta ubicació de l'Hotel Verdi. Quants professionals sanitaris hi ha treballant a l'Hotel Verdi?
Mira, els professionals són ajustats en funció de les plantes que tenim obertes i els malalts. Inicialment vam començar la planta primera individualitzada. Cada malalt estava sol en una habitació. Per poder donar més resposta hem doblat aquestes habitacions i s'han ajustat els recursos. Tenim infermeres, l'assistència de l'hotel, el lideratge de l'hotel el porta el nostre equip d'atenció domiciliària, que és un equip que ja té molta experiència, que n'hi ha 3 facultatius i 5 infermeres, que ja tenen molta experiència en atendre malalts de fa molts anys als domicilis, vull dir que ja estan acostumats a sortir de la infraestructura dels hospitals, i aquest equip és el que lidera tota l'atenció i el com fem tota la prestació assistencial a l'hotel. I a més tenim metges graduats aquest any, que han fet el MIR i que ara estaven pendents de poder escollir especialitat, i estudiants d'infermeria de quart any que també reforcen i són part de tot el dispositiu assistencial que té l'hotel. Ho ajustem en funció de les habitacions i de la quantitat de malalts que tenim.
I a hores d'ara quants professionals hi hauria amb aquest centenar de malalts? Té les xifres?
No t'ho sé dir exacte perquè m'equivocaré.
Clar, quina mena d'atenció es dona als pacients que hi ha en aquest Hotel Verdi? És una atenció similar a la que es dona, per exemple, a l'hospital, amb visites periòdiques al llarg del dia? Com s'organitza? Com ens ho hem d'imaginar?
Home, ens hem d'imaginar que els malalts es veuen, evidentment, quan arriben, per veure en quina situació estan, per portar la medicació, encara que venen amb tot l'informe, i que nosaltres a l'Hotel Verdi disposem de la mateixa història clínica que al Taulí, o sigui, la informació es traspassa electrònicament, la prescripció dels fàrmacs que requereixen també es traspassa informàticament, i el nostre servei de farmàcia de l'hospital prepara la medicació igual que prepara per l'hospitalització, però evidentment hi ha malalts que estan a l'hotel alguns perquè no poden fer un aïllament correcte si no podien estar al domicili. Aquests malalts no els hem de preguntar cada torn si estan bé, si necessiten alguna cosa. Són autònoms, estan bé de salut, però estan en unes condicions que ens dona tot el que és el Covid a nivell de la infecció de la comunitat i dels aïllaments als domicilis, amb la qual cosa els malalts es visiten, evidentment, quan arriben i quan han de ser marxats d'alta, i entremig en funció de les necessitats que tenen. Se'ls administra la medicació cada dia, tot es revisa, tenen contactes amb el personal perquè, evidentment, també se'ls deixa el menjar, se'ls recull i anem veient el que necessiten de nosaltres.
Uh-huh. Passats 15 dies, aquests pacients haurien de poder marxar a casa seva?
Sí, se'ls fa per això controls de PCR, que per veure que han negativitzat, i tenim el mateix protocol de desaïllament dels malalts que tinguem a l'hospital.
Em deia, si no m'erro, 104 malalts avui, màxima capacitat de 163 llits. La sensació que té la doctora Carot és que s'ompliran aquestes 163 places?
I tant, no hi dubtis. Anem amb una mitja d'ingressos d'uns 10 per dia. I funcionem de dilluns a diumenge. L'hotel no atura cap de setmana, com actualment no hi ha cap dispositiu assistencial que no funcioni a ple rendiment el cap de setmana. Estem organitzats així. I ja n'hi ha altres de l'hotel.
Per tant, creu que podria fer falta algun altre hotel?
Ho veurem. Tot dependrà de com vagi, no?, l'epidèmia. Si realment ens baixen les entrades a urgències, anirem fent. Ens hem d'anar cada dia readaptant en funció de les necessitats que tinguem. Si necessitem un altre hotel, home, ara ja tenim experiència en muntar un, serà més fàcil.
Doncs, doctora Cristina Carot, directora executiva de l'Hospital de Sabadell i de l'Albada, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres per trucar-nos.
Que vagi molt bé, bona feina.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
2 minuts passen del punt de 3:15 del migdia. El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya demana que els efectes econòmics del coronavirus es reparteixin entre llogaters i propietaris a través dels pressupostos de l'Estat. Alhora mostren el seu rebuig frontal a la vaga de lloguers encapçalada pel Sindicat de Llogateres i d'altres entitats i asseguren que no podran suportar els hipotètics impagaments massius.
Les cambres de la propietat rebutgen la vaga de lloguers, asseguren que estan fent un esforç per atendre personalment els casos dels inquilins afectats per la crisi de la Covid-19. Reconeixen també hi aposten per arribar a acords entre les parts per negociar ajornaments, reduccions i fins i tot condonacions. En parla el president de la Cambra de la Propietat de Sabadell, Antoni Quintana.
Estem totalment contraris a la vaga d'inquilinos aquesta, perquè és una vaga il·legal i és una vaga agressiva. Els lloguers s'han de pagar. És a dir, quan una persona ocupa una casa d'una altra, s'han de pagar. El que passa que després es poden estudiar i es tenen que estudiar les diferents situacions en què puguin arribar a estar aquestes persones que tenen dificultats, que són les persones que en diem vulnerables.
Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell recorden que una gran part del parc, sobretot residencial i del petit local comercial, està en mans de petits propietaris privats que no tenen recursos per sostenir la situació.
Que les cambres no som grans propietaris. Les cambres tenim tota la nostra clientela que són petits propietaris que molts d'ells viuen de la, com a complement de la pensió de jubilació o de les ajudes de la gent gran, doncs d'aquests lloguers que tenen, de finques que han estalviat en sacrificis tota la vida pagant els impostos, etc.
A més, recorden que necessiten les rendes generades per pagar les despeses mensuals, com són les assegurances, les despeses de la comunitat o el manteniment dels immobles.
I atenció, perquè la Festa Major de Sabadell podria modificar-se en format i en dates. La celebració prevista entre els dies 4 i 7 de setembre podria veure's afectada pel coronavirus. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, la Festa Gran de la ciutat està condicionada a hores d'ara a l'evolució de la pandèmia, que de moment manté el confinament total.
En els últims dies els casos positius de Covid-19 han crescut a un ritme més lent, mentre que el nombre d'altes continua a l'alça. Si la tendència es manté, això podria fer que després del 26 d'abril, data de finalització de l'última pròrroga decretada de l'estat d'alarma, es poguessin anar aixecant de forma progressiva les restriccions que s'han anat aplicant des del 14 de març passat. Una evolució que marcarà també el futur dels actes amb gran afluència de gent, com la Festa Major de Sabadell. Els tècnics de cultura de l'Ajuntament continuen treballant-hi, però amb les dificultats afegides de la incertesa de no saber com seran els pròxims mesos. Per tant, la Festa Gran de la ciutat podria mantenir-se tal com estava prevista, però també podria ajornar-se o endarrerir-se en cas que el coronavirus continués guanyant terreny. De fet, alguns barris de Sabadell ja han anunciat la decisió de cancel·lar les seves festes major. És el cas de Can Deu, la Concòrdia, el Torrent de Capellà i Campoamor.
El que sí que ha acabat abans d'hora pel coronavirus és la temporada cultural hivern-primavera. La Faràndula, el Principal, l'Estruc i la Sala han cancel·lat tota la programació fins l'estiu. L'objectiu és encabir-la sempre que sigui possible a la Graella Cultural 2020-2021. perquè el trasbals a les companyies i a les entitats contractades sigui el menor possible. Així mateix, l'Ajuntament busca la manera també de retornar els diners de les entrades que s'havien comprat fins ara. Repassem d'altres qüestions encara en òrbita coronavirus. El Departament de Salut recomana mantenir les vacunes dels nadons.
També la de la tosferina en embarassades. La Generalitat les considera essencials. Es tracta de les vacunes que es posen als infants en els seus primers mesos de vida, com ara la dels 2, els 4, els 11, els 12 i els 15 mesos. En un vídeo, el doctor Valentí Pineda, pediatra de l'Hospital de Sabadell i president de la Societat Catalana de Pediatria, recomana dirigir-se als CAPs per fer-ho.
Hem de seguir protegint els nens més petits, els nens amb malalties de base, amb les vacunes, que són, com sabeu, una eina per la prevenció de malalties greus que no podem prescindir. Insisteixo en nom del Departament de Salut i de la Societat Catalana de Pediatria perquè es mantingui la vacunació dels nens amb malalties de base, la vacunació de la tosferina embarassada i, sobretot, la vacunació als primers mesos de vida.
Pineda recorda la importància de no oblidar la protecció contra les malalties de base.
I precisament els CAPs canvien la seva distribució de tasques per centres a partir d'avui.
El CAP Canurià, que atendrà de 8 del matí a les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, de dilluns a divendres, però només farà atenció a la població adulta. L'atenció pediàtrica es farà al CAP Concòrdia. D'altra banda, el CAP Nord romandrà tancat. L'atenció a la població adulta es farà al CAP Canurià i l'atenció de pediatria al CAP Concòrdia.
I la policia de Sabadell ha interposat 160 denúncies aquest cap de setmana a persones que no complien amb el confinament.
Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre el divendres i aquesta matinada passada. En total, des de l'inici del confinament, és de 749.
L'efecte del coronavirus va molt més enllà de Sabadell. Repassem què ha passat fora de les fronteres de la ciutat a les últimes hores. Perquè el nombre de morts per coronavirus a l'estat ja és de 13.055 i els contagis s'eleven fins als 135.000, segons dades actualitzades pel Ministeri de Sanitat.
En les últimes 24 hores han mort 634 persones, cosa que suposa la xifra més baixa des del 24 de març, mentre que els positius han crescut en més de 4.200 en un dia. D'altra banda, les persones ingressades en unitats de cures intensives han crescut en 70 fins vorejar les 7.000. Per contra, s'han donat més de 2.300 altes en les últimes hores, 40.000 des que va començar la pandèmia.
La ministra d'Exteriors, Arantxa González Laya, avisa que la ciutadania haurà d'acostumar-se a utilitzar mascaretes quan s'acabi el confinament.
Per la ministra, aquesta mesura serà essencial mentre no existeixi una vacuna contra el coronavirus, així com mantenir les distàncies amb altres ciutadans. En aquest sentit, assegura que per aquelles dates ja es disposarà d'aquest material per tothom.
El butlletí oficial de l'Estat, el BOE, ha publicat aquest matí l'aixecament del confinament perimetral de la Conca d'Òdena i el Ministeri de Sanitat, Karen, ha repartit 1 milió de testos ràpids a les comunitats autònomes que haurien de ser, de fet, ja d'estí.
La missió és que es pugui fer servir de complement d'aquestes proves per hospitals i residències de gent gran. De tots aquests testos, 180.000 són a Catalunya, 206.000 a Madrid i 130.000 a Andalusia.
El Ministeri de Sanitat ha assegurat que aquests testos tenen una sensibilitat superior al 80% quan la persona fa més de 7 dies que està infectada i del 64% quan ha començat a tenir símptomes. Us expliquem ara que el cost mensual dels expedients de regulació temporal d'ocupació de Catalunya és de 1.100 milions d'euros.
El ministre de Sanitat, Yolanda Díaz, assegura que 820 milions corresponen a les nòmines dels treballadors afectats i 280 a les cotitzacions de la Seguretat Social, de les quals les empreses en queden exonerades. Són declaracions a la SER Catalunya.
Lo que hacemos es amortiguar socialmente, en la medida de todas las medidas que estamos implementando. Pero insisto, como la pregunta que me formulaba, desde luego esta crisis es una enorme desconocida y hemos de trabajar muy rápidamente para salir cuanto antes de la misma.
A Catalunya, segons dades del Departament de Treball, s'havien registrat fins diumenge més de 83.500 ERTOs, que afecten 617.558 treballadors.
I acabem dient que el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, està hospitalitzat a Londres per símptomes persistents de coronavirus 10 dies després de donar positiu a la prova del Covid-19.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat. La de tot Banc Sabadell. La dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de bancsabadell.com. Sabadell. Sé on siguis.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Us hem explicat també en titulars el dramaturg català Josep Maria Benet i Jornet ha mort avui als 79 anys, després d'anys de patir Alzheimer, tal com va comunicar la seva família el 2015. El director teatral també ha sofert el contagi de la Covid-19. Autor d'alguns serials més seguits de televisió de Catalunya, com ara Nissaga de Poder, Vent del Pla o fins i tot La Sabadellenca, L'Averit d'Ombres, la seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombrosos premis com el Premi Nacional de Literatura, el Max d'Honor i el 45è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Hem descobert, ens hem endinsat a la figura de Benet i Jornet a través de l'actor sabadellenc Santi Ricard, que va treballa sota la seva direcció l'any 1989 al Teatre Lliure.
En Josep Maria Benet i Jornet, o en Pepito, com li dèiem tots els que el coneixíem, ha estat una figura cabdal dins el teatre modern català. Una persona que va canviar la manera d'escriure teatre que hi havia hagut fins aleshores a Catalunya i, a més, una persona amb una gran humilitat que feia que no estigués mai content o no estigués mai content del tot amb el que havia fet. Això el feia que ell busqués noves formes constantment per escriure, per explicar les històries que volia explicar en teatre, i això el va fer doncs que tingui una gran relació amb tots els dramaturgs catalans nous, perquè ell sempre buscava, sempre volia millorar, sempre volia canviar, sempre volia progressar, sempre volia innovar, i això va fer que doncs que no s'acabés mai el Benet i Jornet. Hi ha una gran evolució des del Benet i Jornet de la primera època fins a les últimes obres del Benet i Jornet. A part, jo vaig tenir la sort de conèixer l'any 1989, que vam estrenar al Teatre Lliure una obra seva, Ai carai, i personalment penso que és una persona que, com ja he dit, molt humil i que estimava molt i que era gran amiga dels seus amics. I penso que, a part de que haguem perdut un gran i molt important dramaturg a Catalunya, també he perdut una gran persona.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I atenció, perquè des d'avui Ràdio Sabadell organitza el Sabadellencs Fem Coses, un programa d'activitats a través d'Instagram perquè aquests dies de confinament no us avorriu a casa. Cada dia, a 6:45 de la tarda, hi haurà una proposta diferent, musical, literària o gastronòmica. El tret de sortida serà avui amb l'escriptor sabadellenc David Vila i Ros, que ens llegirà tot un seguit de contes per adults a través del seu compte d'Instagram. No us ho perdeu, posem aquí punt i final a Notícies Migdia. Tornem aquesta tarda a partir dels butlletins horaris a les 4 de la tarda i, com no pot ser d'altra manera, a les 7 al Notícies Vespre. Podeu seguir informats, com sempre, a les xarxes socials d'aquesta casa. Que vagi molt bé, que tingueu una bona tarda.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.